la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, abans que res, un avanç dels continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que tindrà les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, Parcs Urbans de Catalunya i l'entrevista, avui amb la Maria Pifarré, veterinària. Amb ella parlarem d'alguns consells per tenir en compte durant l'estiu amb els nostres animals de companyia. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com és habitual, el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Carme Méndez, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Som a la veu dels animals i la natura, un programa d'ONG ADA aquí a Ràdio Estel. Comencem, com sempre, amb un repàs de notícies. L'escola Consol Ferrer d'Amposta, a Tarragona, un exemple a seguir. La setmana passada, els alumnes de l'escola Consol Ferrer d'Amposta, la demarcació de Tarragona, van realitzar una performance a la plaça del Mercat de la seva ciutat per reivindicar el maltractament que pateixen els animals i per conscienciar la població de com afecten les accions humanes a la natura. A la seva representació van denunciar diversos aspectes i àmbits d'abús, com són l'experimentació dels cosmètics amb animals, la caça i el tràfic d'espècies, la desforestació i la proliferació de les macrogranges. Totes elles pràctiques que ja estan tenint greus conseqüències per al benestar dels animals, per la nostra salut, pel món rural i pel medi ambient. Un gest que és de molt agrair i que hauria de representar un exemple pel món educatiu. La Comissió Europea lliura un guardó a l'àrea metropolitana de Barcelona per la seva tasca de recuperació de les dunes del litoral. La Comissió Europea ha atorgat a l'àrea metropolitana de Barcelona el premi New European Bauhaus Prize, que es concedeix cada any a un projecte de reconnexió amb la natura. Aquest reconeixement li ha estat atorgat per l'estratègia duta a terme de recuperació de les dunes de les platges metropolitanes i per protegir la seva biodiversitat. Aquesta actuació té com a objectiu mitigar els efectes del canvi climàtic sobre el litoral, una zona molt castigada tant per la pressió de les accions humanes com per la pèrdua de sorra i la regressió de les platges. L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprofitat el reconeixement per reclamar al govern espanyol un compromís ferm i urgent per regenerar les platges malmeses pels últims temporals. L'administració de la capital catalana ha reiterat també la necessitat d'adoptar un pla estructural per tal de blindar el litoral. L'ens metropolità lamenta un cop més la lentitud i la manca d'interlocució amb el Ministeri per a la Transició Ecològica en aquest tipus d'actuacions. Durant el darrer any, més de 3.000 persones i de forma voluntària han participat en la regeneració de les dunes i en la descoberta dels valors naturals de les platges de l'àrea metropolitana. I detinguda una persona que sense llicències, registre ni autorització venia plasma d'animals, els extreia la sang i la comercialitzava per Espanya i part d'Europa. La Guàrdia Civil ha detingut el propietari d'un centre veterinari del municipi d'Humanes, a Madrid, per la mort de nombrosos gossos i gats i per vendre la seva sang a clíniques veterinàries d'Espanya i també a altres països europeus com Itàlia, Bèlgica, França i Portugal. El detingut figurava com a president de l'Associació d'Hematologia i Homeopatia Animal i com a administrador del Centre de Transfusions Veterinari, inaugurat el 2006 amb l'objectiu de produir plasma i concentrats sanguinis. A través de la seva pàgina web es presentava com un referent en la comercialització de sang animal. Tanmateix, enlloc constaven ni el registre, ni les autoritzacions, ni tampoc les llicències pertinents. Durant tots aquests anys, doncs, ha estat exercint la seva activitat en la més absoluta clandestinitat. Per obtenir la sang, el centre disposava d'una finca on acollia animals abandonats de diverses protectores. Durant la intervenció de la Guàrdia Civil, es van poder alliberar 240 animalons, principalment gossos llebrers, gats i conills, que es trobaven en unes inexistents condicions sanitàries. La Fiscalia de Medi Ambient de Móstoles Fuenlabrada, a Madrid, ha demandat el detingut per greu maltractament animal, conseqüència dels cruels i dolorosos mètodes utilitzats, reiteradament, per extreure'ls la sang fins a provocar-los la mort. La denúncia és també un concepte d'intrusisme professional, ja que l'acusat no tenia cap títol de titulació veterinària. Els cossos dels animalons eren congelats i posteriorment incinerats en un crematori de Yuncos, a Toledo, on només entre els mesos d'abril i maig de 2022 la Fiscalia va comptar-hi un total de 60 individus, 27 gossos, 29 gats, 3 conills i una fura. Aquesta notícia, malauradament, posa de manifest la poca o la total manca d'inspeccions que realitzen per controlar la defensa i el benestar dels animals.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que ja han arribat els falciots?
Com cada any al voltant del mes de maig, aquests magnífics ocells migratoris tornen de l'Àfrica del Sud i dels tròpics per niar a les nostres teulades i ciutat on construeixen els seus nius. Són unes aus protegides, molt beneficioses i necessàries per a l'equilibri de la natura. Durant uns pocs mesos romanen a prop de tots nosaltres. Fan els seus nius, crien els seus petits i, a més, fan una neteja biològica d'una bona part dels insectes que tant ens molesten.
El falciot comú, conegut com a vencejo en castellà, és una de les aus més ben adaptades pel vol i la seva anatomia és de les més aerodinàmiques de totes les aus. Pràcticament tot el procés de la seva vida, amb excepció de l'època de nidificar, es desenvolupa enlairat. Volant i planejant, els falciots mengen, beuen, dormen i s'aparellen. Els especialistes assenyalen que en moments crítics i amb absència d'aliment o condicions adverses del clima, aquestes aus poden entrar en un estat semblant a la hibernació, per tal de mantenir les seves reserves d'energia. Els falciots són més ràpids que les orenetes i s'estima que la seva velocitat de vol pot sobrepassar els 220 quilòmetres.
Les seves potes molt curtes i les seves ales molt llargues provoquen que a terra es moguin amb molta dificultat i no puguin enlairar-se. Per això construeixen els seus nius a una certa alçada del terra. A vegades per accident cauen a terra i com tenen les potes curtes i les ales llargues, un cop al terra ja no poden tornar a aixecar el vol i això significa una situació de risc molt i molt complicada. Si per casualitat els trobeu amb aquesta situació, només cal agafar-los i deixar-los anar un altre cop a l'aire. Però això sí, procureu que sigui des d'un indret més elevat i sense obstacles. Així podran tornar a agafar el vol una altra vegada. Però si el que ha caigut és un dels seus pollets, llavors el millor que podeu fer és trucar a algun centre de recuperació de la fauna on el podran cuidar i alimentar de forma escaient fins que estiguin preparats per tornar a l'espai junt amb els seus companys. En nom dels falciots, us donem les gràcies.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Aquesta vegada ens quedem a Espanya per a recordar un cantautor nascut a Granada i molt lligat a Catalunya, a on des de petit hi va estudiar. També va estudiar a Vilanova i la Geltrú, a la Universitat d'Enginyeria Tècnica i al Conservatori de Música de Barcelona. Es diu José Miguel Gallardo Vera. Va néixer l'any 1950 i morir a Madrid als 55 anys d'un càncer. Una altra mort prematura que ens va fer perdre una persona amb un gran futur musical. Miguel Gallardo, que així era el seu nom artístic, era primer de tot un compositor de cançons romàntiques i de balades molt inspirades. La seva veu era, com ho diríem, una veu prima i en els aguts li faltava força per arrodonir-los. Però això ho compensava perquè s'envoltava de molt bons músics i especialment de les seves lletres que enfortien les seves melodies. Escolteu-lo en dos, I Wonder Where You Are en anglès, i Apago la Luz, aquesta és música i lletra del Gallardo.
Nadie como tú siente mi mirada y advierte mis ganas cuando te deseo. Nadie como tú sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo. Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo. y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo. Nadie como tú sueña entre mis brazos y muere despacio al sentir mis manos. Nadie como tú desnuda mi cama, se entrega y me ama cuando nos amamos. Pero estás tan lejos y mi fuerza es poca, y el deseo me llama, la noche me llama a entregarme a otra. Y apago la luz para recordar el olor a ti. Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti. Y apago la luz para recordar tu sabor a ti. Y apago la luz. Estás tan lejos y yo estoy tan solo. Nadie como tú me sigue queriendo, me sigue entendiendo cuando terminamos. Nadie como tú me ayuda a seguir, me ayuda a vivir cuando despertamos. Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo, y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo. Y apago la luz para recordar el olor a ti. Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti. Y apago la luz para recordar el sabor a ti. Y apago la luz para imaginar que te siento a ti. Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo.
Doncs arribem a l'equador del programa. De quin programa? La veu dels animals i la natura. A on s'emet aquest programa? A Ràdio Estel. L'escolteu a través de Ràdio Estel, a través de la FM, o bé el podeu recuperar també a través dels diferents podcasts penjats al web de Ràdio Estel, www.radioestel.cat. I és temps per l'entrevista. I avui volem parlar més ja de cara a aquesta temporada estival, de cara a l'estiu, i de consells, en especial pels animals de companyia. I ho fem, com sempre, amb la nostra veterinària de guàrdia, diguem-ne, la Maria Piferrer. Maria, molt bon vespre.
Hola, què tal?
La Maria ja ha col·laborat moltes vegades, és veterinària, col·laboradora del programa a la secció de la Galeria dels Experts, i ens ha visitat també en diverses ocasions per parlar de temes que afecten a la salut dels nostres animals de companyia. I avui volem que serveixi una mica de consell, no?, de consulta, també, aquesta secció de cara a la gent, i especialment volem parlar de cops de calor, de paràsits, d'altres coses que ens afectaran durant aquesta temporada d'estiu en els nostres animals de companyia. La calor és fotuda especialment pels gossos, Maria?
Sí, pels gossos i pels gats. Pensem que són animals que no poden suar, i l'únic que poden és pantejar. I aleshores així intenten regular la temperatura corporal, o sigui, l'excés de temperatura per ells és molt més complex que per nosaltres.
Explica'ns una mica com funciona, perquè, esclar, els gossos, per exemple, tenen una temperatura corporal més elevada que la nostra.
Sí.
I com funciona el seu sistema de refredament? En el nostre cas, dels humans, és la suor. Però amb ells, sí, com funciona?
Pues ells el que fan és pantejar i així intenten equilibrar la temperatura a nivell de tot el cos. Intenten que s'evapori la saliva a la boca i baixar així la temperatura. En aquesta forma, què passa? Clar, això ho pots fer fins a un punt determinat. Arriba un moment on ja això és impossible de fer-ho i llavors és quan apareixen els cops de calor.
Mm-hmm. I en el cas dels gats?
Exactament igual. Mm-hmm. Tenen el mateix problema. Potser no són... Bueno, els gats són una mica més, tímids o introvertits, i llavors el gat el que sol fer és amagar-se en un lloc on estigui més fresc o anar-se'n al lloc d'ombra. O, bueno, el que intenten és buscar llocs on baixi més la temperatura, però, clar, si estem en un transportint que no tenim lloc on amagar-nos perquè estem allí i estem al cotxe i hem tancat totes les portes i les finestres estan aixecades... I, a més, pues, clar, si pensem que quan a fora pots tindre 35 graus, a dintre del cotxe es poden arribar a tindre entre 60 i 70 graus de temperatura, pues, evidentment ho pateix tant el gos com el gat. Mm. Mm-hmm.
Parlarem més endavant una mica consells pràctics, però també hi ha espècies, races, diguem-ne, dintre de l'espècie, diferents, i algunes més adaptades a climes freds, com puguin ser, per exemple, en el cas dels gossos, no? Els huskies siberians, els samoyedes que veiem amb aquells amb pèls, no? I nosaltres ens fa patir, sobretot a l'estiu, diem, ostres, com poden anar amb aquest anorac natural a 40 graus de temperatura? Afecta molt més aquestes espècies que les altres?
Bueno... Jo pateixo més pels gossos i els gats que són xatos, perquè aquests tenen més dificultat per pantejar. De totes maneres, aquests animals que tenen aquesta mata de pèl tan extraordinària com són tots els gossos nòrdics i demés, el pèl fa tant de, diguem, d'aïllant pel fred i la calor. Però quin és el gran secret perquè aquests animals no pateixin tanta calor? Tindre un cuidado extrem a l'hora d'ajudar-los a fer el canvi de pèl correcte i tindre'ls sempre amb un cabell molt sanejat, molt ben respatllat i sense pèl mort. Mm. El pèl mort o subpèl... Bueno, perdó. Aquests gossos tenen un subpèl especial que fa... que puguin enfrontar-se millor a les temperatures extremes de fred. I quan arriba la calor, pues fan un canvi de pèl i aquest subpèl també es perd i deixa més una càmera, diguem, aïllant. Si no es manté una correcta sanitat d'aquest pèl i s'elimina el pèl mort, llavors el que estem fent és que l'anorac encara sigui més tupit. Val. Per tant, sobretot, quan arriba la calor s'ha de fer un sanejament absolut d'aquest tipus de cabell. No cal tallar-los el pèl, no cal passar-los la màquina, el que cal és tindre'ls sans i amb un pèl correcte.
Perquè estem parlant de que seria com una, allò com a les cases de pedra, no? De molt gruix, sí, i que aïllen tant del fred com de la calor, serveix per l'estiu,
sí,
com per l'hivern.
La pedra en si funciona d'aquesta manera i el pèl del gos té aquesta possibilitat. O sigui, evidentment, tots sabem que quan arriba la primavera nosaltres ens canviem la roba d'hivern per la d'estiu i la d'estiu per la d'hivern. Pues, o quan arriba la primavera, quan arriba la tardor. Pues, els gossos fan el mateix i els gats canvien el pèl d'hivern pel d'estiu i el d'estiu pel d'hivern. I si no tenim cura de que estigui sa i ben cuidat, pues ens pot donar problemes.
Mm-hmm. I deies, previsió, per tant, en aquest cas, per la cura del pèl, què hem de fer o què hem de tenir en compte abans que arribi l'estiu?
Bueno, senzillament, jo el que recomano és tindre... O fer cas als consells del teu veterinari de capçalera i després tindre un lloc de... Bueno, ara només em surt la paraula en anglès, Déu meu. El grooming, un lloc, un estilista o una perruqueria, sí, que també de capçalera, que sigui qui et manté l'animal al llarg de l'any. Val? Tampoc és que calgui anar cada 15 dies o cada setmana amb un husky, però sí que els 3-4 banys anuals perquè s'anegi la pèl i que tinguin el pèl ben renovat i sense restos del pèl anterior.
Per tant, en qualsevol cas es recomana, i recalques tu també, Maria, de posar també l'animal, el nostre animal de companyia, en mans de professionals, ja sigui el veterinari o també en aquest cas...
Absolutament, absolutament. Els professionals seran qui ens ajudaran a mantenir la salut del nostre animal, ja sigui perquè cuidem de la salut de sobre malalties, i si no, és que el nostre veterinari ens recomanarà, mira, tens que anar a fer una neteja i una eliminació del pèl mort. Doncs pues ja està, i llavors anem, ja està.
I és la guia. Aquí hem de...
I evidentment un perruquer correcte i que sap fer bé la seva feina no et dirà, anem a passar-li la màquina, perquè evidentment passar-li la màquina amb aquest tipus d'animals és un drama, és algo aberrant.
Ja ha quedat clar que no. Altres coses que hem de tenir en compte també de cara a aquestes calors, aquesta temporada d'estiu, que més cada vegada marca pics més elevats, això ja és una altra causa, ja és motiu d'una altra entrevista, no? Pel escalfament global, en aquest cas.
Sí.
Però els gossos, doncs, els trobem, com deies, per exemple, en situacions en què es deixen dins de vehicles i això multiplica encara més aquesta calor.
Per això és per qualsevol ésser viu. Tant gossos, gats, inclús nens s'ha donat el cas. No es poden deixar éssers vius a dintre d'un cotxe a ple estiu, bueno, ni a ple hivern. No s'han de deixar tancats dintre del cotxe. Han de sortir, han d'estar amb nosaltres. Si nosaltres baixem, perquè evidentment podem fer viatges que són llargs i hem de baixar del cotxe a dinar o a sopar o a passejar o a fer alguna cosa per no estar tancat dintre del cotxe potser tantes hores, doncs l'animal ha de sortir amb nosaltres. No et dic jo que potser el gat no podrà sortir del transportín, no ho sé, si porta un petral i està acostumat, també el podem portar. Però sobretot no deixar mai un ésser viu dintre d'un cotxe tancat en ple estiu.
Pot dur a conseqüències molt, molt dolentes, fins
i tot. Poden dur a la mort. Sí. És el que comentàvem abans, que quan a fora fan 35 graus, 40, dintre del cotxe es poden arribar a 60, 70 graus de temperatura. Això no hi ha ésser viu que ho pugui aguantar. I això produeix un fallo metabòlic tal que si no s'agafa a temps pot acabar amb la mort de l'animal.
Aquest augment de temperatura, sobretot en el cas dels gossos, jo dic, per exemple, quan passegem també a l'aire lliure o puguin fer activitat física, per exemple, acompanyar-nos en alguna excursió o el que sigui, com el podem detectar? És a dir, com podem detectar fins a quin llindar és bo que l'animal camini, faci exercici o no, depenent de les condicions de temperatura?
Home, el primer que hem de pensar és evitar les hores centrals del dia. Si fem excursions, les farem de matí o de tarda o nit. No ens sortirem a passejar per la muntanya a la una del migdia, igual que no portarem el gos a la platja a la una del migdia. Punt número 1. Per tant, si nosaltres planegem fer excursions amb la nostra mascota, sempre la part d'exercici la programarem per un moment del dia on no faci tanta calor. Perquè si no ens trobarem animals que comencen, bueno, pantegen i comença... Aquest pantejament comença a no ser fructífer a l'hora de baixar la temperatura, l'animal es comença a cansar, l'animal es va parant i, bueno, al final inclús pot arribar a quedar-se, bueno, cau a terra i es queda inconscient.
És a dir, això ho podem començar a detectar en el cas de que, diguem-ne, que ens hàgim saltat aquestes normes de no passejar al migdia i aquestes coses, no? Amb aquest panteix, en primer lloc, de l'animal i fins i tot aquest caminar erràtic, no?, moltes vegades.
Okay, clar, perquè què passa? La temperatura puja tant dintre del cos de l'animal que puja la temperatura del cervell. I llavors, clar, l'animal ja no actua de forma normal.
I en un cas en què arribem aquí, com podem tractar aquest problema?
Primer, si tenim la possibilitat de aconseguir aigua, mullar-lo bé. L'aigua intentarà baixar aquesta temperatura i mentre i quan ja l'hem aconseguit mullar, o suposo si ho hem aconseguit fer, i si no, agafar l'animal corrents i anar-te'n al veterinari. Tindrà que quedar segurament ingressat unes hores o un dia o dos per aconseguir equilibrar tot l'animal, si té possibilitat de sobreviure. Si ens esperem massa, pot ser que no se'n surti.
Com sempre, l'emergència i la immediatesa en aquests casos, i actuar també amb cap.
Hem de controlar on està el cotxe per poder-lo agafar corrents i marxar.
I marxar. Us recordem que estem parlant amb la Maria Piferrer, que la Maria és veterinària, és col·laboradora també del programa, en diverses seccions i també amb entrevistes, i que som a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel. I avui us estem fent aquesta secció de mig consells també pels oients, de cara a l'estiu, i què passa amb els nostres animals de companyia. Com afecta la calor als nostres gats, als nostres gossos, sobretot, doncs bé, ho estem intentant desgranar una mica, a grans trets, a moda de resum, amb la Maria. Hem parlat de totes aquestes afectacions al cotxe, també aquest exercici a l'aire lliure, com poder prevenir. També van a la platja amb nosaltres, i allà hi ha moltes hores d'insolació. Això és bo? Perdona? Dic que van a la platja amb nosaltres.
Sí, a la platja vam nosaltres, però, bueno, tornem a parlar el mateix. Bueno, que això ho tindríem que fer també nosaltres, intentar evitar les hores mitges del dia, intentar anar al dematí aviat o a la tarda tard, i també, si ens quedem una estona allà a la platja, buscar un lloc on l'animal pugui guarir-se a l'ombra. Tindre sempre aigua a la seva disposició, tindre sempre la possibilitat de donar-li aigua per beure, i també molt interessant el fet de protegir les seves parts que no estan colorejades. Totes les parts blanques, aquesta pell rosa que veiem amb les parts blanques dels animals, li podem posar un protector solar. No de persona, perquè els de persona tenen alguns components que, si no tenim cuidado, si no miren bé, els components poden ser tòxics. Llavors buscaríem un protector solar de mascota de gos.
Val. Clar, l'aigua atenua fins a un cert punt, no? Perquè allò que refresquin, si després tornen al sol una altra vegada, tampoc és suficient.
No, és que ells no han de tornar al sol, perquè ells no s'han de posar morenos. Ells no tenen la necessitat, diguem, social d'estar morenos per demostrar que estem sants i estem bé. Ells el que tenen que estar sempre és a l'ombra, sempre, sempre, sempre. Però no amb una ombra a sota d'un... no sé com es diu en català, una sombrilla.
Sí.
Perdona. Perquè això és molt fi i no serveix de res. Han d'estar amb una ombra ben aposentada, com si diria, pues, a l'ombra del xiringuito, coses així.
Per tant, sempre frescos, i això de tenir-lo al costat de la tovallola amb nosaltres, doncs no, perquè no fa cap bé a l'animal, en aquest cas, no? En un lloc que no sigui...
A no ser que siguin les 7 del matí o que siguin les 8 de la tarda.
Efectivament, i això ja és una cosa més de lògica, com dèiem, no? També amb aquestes
sí,
excursions
una
o caminades.
Mica també el que tindríem que fer nosaltres per cuidar-nos. O sigui que, fixa't tu, les nostres mascotes com ens ajuden a que nosaltres també estiguem bé.
Mira, doncs és una manera també de fer nosaltres no, aquests costums, aquesta vida que tocaria, en aquest cas, i bé, ho apliquem als nostres animals de companyia, ens ho apliquem també a nosaltres. També els portem nosaltres moltes vegades, doncs, de viatge, i ens els enduem de viatge. Això implica cotxes, implica trens, implica de vegades, bé, avions i aquestes condicions, no? Clar, tot això també pot generar un estrès, tant primer un estrès per l'animal com després, si és a l'estiu i en determinats llocs, doncs aquests cops de calor també.
Bueno, quan nosaltres marxem de viatge, el més important és, si ens volem emportar la mascota, és una decisió que no podem prendre en l'últim moment. Primer, hem de saber quin mitjà de transport utilitzarem. Segon, preguntar a les companyies, ja siguin aèries, vaixells, trens i demés, si podem portar la nostra mascota, quines condicions han de complir. En cas de que viatgem amb avió o amb altres països, tindré clar quins són els requisits bàsics per poder entrar a d'altres països, si formen part de la Unió Europea o no, Per exemple, el Regne Unit no forma part de la Unió Europea, per tant, ara per poder sortir al Regne Unit s'han de tindre uns altres cuidados que abans no calien perquè perteneixien a la Unió Europea. Però a vegades hi ha llocs que ni ens ho plantegem, per exemple, Andorra. Andorra no pertany a la Unió Europea, per tant, hem de fer una sortida com en un tercer país. I sempre tindré clar que aquestes coses no es planegen en 15 dies. Aquestes coses, almenys, depèn de la durada del viatge, bueno, o de la, com et diria, els quilòmetres que fem, el lluny que marxem, pot arribar a ser complexa. No és el mateix viatjar a França o a Itàlia que viatjar a Polònia o viatjar a Brasil.
En qualsevol cas, com sempre, també preveure-ho bé, veure les condicions i veure exactament doncs, a quin país anem i això, si canvia o no canvia.
Preguntar al consulat o a l'ambaixada i deixar-nos guiar també pel nostre veterinari de confiança, que bueno, està en contacte contínuament amb el SEXGAN, que forma part del Ministeri d'Agricultura, que és qui ens donarà els permisos per poder sortir de l'estat espanyol. Perquè per una banda és important que puguis ingressar a l'altre país, però és que a vegades pot ser que no puguis arribar a sortir d'aquí, d'Espanya, perquè els documents de l'animal no estan correctament redactats, els hi falta una vacuna, o no estan identificats, o qualsevol cosa. Per tant, sempre primer parlem amb el nostre veterinari de capçalera, que ens dirà.
Doncs tenir en compte en tot moment també aquests documents i tenir-los ben revisats. I per últim, Maria, a l'estiu es multiplica la vida en molts àmbits,
sí.
I per tant també es multipliquen els paràsits. No sé quines afectacions o a què haurien de tenir més cura gats, gossos, que són els que normalment conviuen amb nosaltres.
Pues sempre tindrem cura dels mateixos des del punt de vista que tenim les puces, les paparres i els mosquits. A més, ara hi ha una mosca que posa ous als ulls i produeix uns cuquets, però que, bueno, que si estan ben desparasitats no ho agafaran. Llavors, què hem de tindre cuidado? Fer una correcta desparasitació interna i externa i sempre saber en quin lloc ens emportem la mascota per si hi ha algun tipus de malaltia que al nostre país, o sigui, que a la nostra zona no existeix. Per exemple, nosaltres estem molt acostumats a parlar de leishmaniosi. Però si anem a Canàries no hi ha leishmaniosi. En canvi, hi ha filariosi, que és una altra patologia que s'ha de previndre d'una altra manera. Per tant, l'únic que s'ha de fer és una correcta planejar amb el teu veterinari de capçalera una correcta desparasitació externa i interna de forma que sigui la més adequada per la nostra mascota. Avui en dia, gràcies a Déu, tenim tantes formes de poder-ho fer com animals hi ha, i si algun no li sente bé, podem utilitzar un altre, i si al collar li produeix al·lèrgia, li podem posar pipeta, i si tenim en una zona on hi ha molta paparra, podem utilitzar comprimits de productes que són molt efectius. Bueno, vull dir, podem fer una desparasitació interna i externa a la carta, segons el que necessiti la nostra mascota. Per tant, és molt senzill. Deixem-nos aconsellar i ja està.
Perfecte. Així reiterem una altra vegada. Aviam, dues maneres de fer aquestes coses. En primer lloc, lectura o no, investigació una mica aprofundida per la cura del nostre animal, per saber on anem, quines patologies hi ha, i si, bé, qualsevol altra cosa, evidentment també el consell del veterinari a qui remetem sempre, i la cura, en aquest cas, no? Si s'ha de tenir alguna cura en particular abans de, abans de viatjar. Doncs semblen coses de lògica. Ho hem repassat així a moda de resum, però almenys són coses a tenir en consideració que segur que evitarien molts problemes als estius, tant per als nostres animals de companyia, tot també mal de caps per nosaltres, perquè al final convivim amb ells, som família, no?, d'alguna manera, i així és el benestar de tots. Maria, novament, moltíssimes gràcies avui per explicar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estem amb el Miquel Gallardo. A més de músic, Potser pel seu pas per la universitat, als 40 anys deixà d'actuar i es convertí en un emprenedor, fundant una productora i editora discogràfica nomenada Vera Music, que donà sortida a veus emergents com Azúcar Moreno, El Bustamante i altres. Tots els músics que li donen suport són grans professionals i la gravació és un vinil, la gravació és bona, fregeixo una mica, està gravat a Londres. Us explicaré. Aquest lloc era el destí de molts artistes espanyols que anaven allí perquè hi trobaven la qualitat que desitjaven. Com han canviat ara aquí les coses, que també tenim la mateixa qualitat? Es podria arribar a Londres, diguem, xiulant la cançó, ja m'enteneu. I allí ho tenien tot preparat. Instrumentistes, arranjadors, cors, directors del conjunt, enginyers de sons, de gravació, en fi, el que volguessin. Escolteu-lo amb Por qué será, és una bossa nova del Toiquiño i el Vinicius de Moraes, i Hoy quiero inventar una caricia del Gallardo. És una lletra de reminiscències llorquianes i una melodia deliciosa. Doncs que ho fruïu, a retrobar-vos si de vol i fins aviat.
Será que nuestro asunto se terminó? ¿Por qué será que nuestra vida se separó y aquel silencio se definió? ¿Por qué será? ¿Y cuántas veces habré venido por este bar y habré bebido para olvidar lo que en mi mente clavado está? Si tú supieras cómo me duele tu soledad, cómo se muere en la oscuridad, deseando solo volverte a amar. ¿Por qué es tan triste cuando se siente todo morir y nada existe, solo la lucha por admitir que el ser que amas no volverá? ¿Por qué será? Habré venido por este bar y habré bebido para olvidar lo que en mi mente clavado está. Si tú supieras cómo me duele tu soledad, cómo se muere en la oscuridad, deseando solo volverte a amar. Thank you.
quiero inventar una caricia tan suave que te haga estremecer, sentirla como nace de mis manos para ti y luego derramarla. Quiero embriagarte con palabras que nadie te las haya dicho antes, llenarte de emociones que jamás sentiste ayer, jugando como juegan los amantes.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats. Avui us parlarem del Parc Bosc de Figueres.
Sí, és un parc municipal situat al centre de la ciutat i que està protegit com a bé cultural d'interès local. Està ordenat en relació a unes escales principals amb un brollador a la paret a manera de font, que és en el centre de l'anomenat Passeig Nou. Aquestes escales donen lloc a una gran plaça central d'on surten diferents camins que recorren el parc.
Què ens pots explicar referent a la seva vegetació?
Doncs que s'ha pogut conservar el seu estat salvatge o primitiu i la seva agrupació espontània. Trobem frondosos pins, alzines, palmeres, xiprers, que han fet que hagi estat sempre un lloc molt concorregut per passejar i per l'esbarjo dels seus habitants. Petits mamífers i aus urbanes configuren la fauna d'aquest parc.
I també diverses escultures i altres detalls referents a aquesta vila empordanesa complementen l'ornamentació d'aquest parc, que ens donarà més informació la Francina d'on trobar-lo a...
al web de l'Ajuntament de Figueres, www.figueres.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
La noció de bé comú incorpora també les generacions futures. Les crisis econòmiques internacionals han mostrat amb cruesa els efectes danyosos que comporta el desconeixement d'un destí comú, del qual no poden ser exclosos els que venen darrere nostre. Ja no pot parlar-se de desenvolupament sostenible sense una solidaritat intergeneracional. Quan pensem en la situació en què es deixa el planeta a les generacions futures, entrem en una altra lògica, la del do gratuït que rebem i comuniquem. Si la Terra ens és donada, ja no podem pensar solament des d'un criteri utilitarista d'eficiència i productivitat per al benefici individual. No estem parlant d'una actitud opcional, sinó d'una qüestió bàsica de justícia, ja que la Terra que rebem pertany també als que vindran. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.